Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem
dels gelats
amb l'assessorament de
la doctora Margarita Pic, gastroenteròloga infantil del Centre Mèdic Tecnon.
Un gelato al limón, gelato al limón, gelato al limón.
Abans de res, hi ha dues menes de gelats amb propietats ben diferents, els de llet i els d'aigua, els primers els cremosos.
Un aliment que pot ser complet, bons per la salut, són bons pels nens i ens aportarien el mateix pràcticament que ens aporta la llet. Proteïnes, i són proteïnes d'alt valor biològic, hidrats de carboni, com són la lactosa, proteïnes, com són les proteïnes de la llet, i greixos. A part d'això, doncs, ens aporten les vitamines i tots els elements que la llet ens aporta. Si nosaltres diguéssim la pregunta del gelat, són bons pels nens? Pues sí, és una font de calç fantàstica.
Els gelats de gel són menys nutritius i també menys calòrics.
Els gelats d'aigua dependria una miqueta de com són fets aquests gelats. Pot ser aigua gelada amb colorants o pot ser suc de fruita gelat i aleshores té un valor, entre cometes, algun millor, no? O sigui, depèn de la quantitat de fruita que porti.
A l'hora de triar, comprem gelats de bona qualitat.
Hi ha gelats que, per exemple, doncs et portaran fruita, trossos de fruita, etc. I hi haurà gelats que et portaran colorants o hi hauran gelats que et portaran uns greixos equilibrats i hauran gelats que portaran un excés de grassa saturada. Llavors, també depèn molt de les marques, dels fabricants. En general, amb els preus, bons gelats són més cars i els altres són més barats.
Podem concloure, per tant, que menjar gelats és bo, però hem de tenir en compte...
Els gelats són bons, però és que dependrà de moltíssims factors. Hi poden haver factors depenent dels nens. Hi haurà nens, doncs, que a la seva dieta hi podràs incorporar gelats fantàstics per aconseguir una sèrie de calories en la seva dieta. Però després hi haurà nens que haurem de vigilar molt més, que podrem incorporar un gelat de tant en tant, però que clar, per la millor doncs, pel seu pes, per la seva constitució, podríem deixar de fer una dieta equilibrada.
Esmorzar, dinar, berenar i sopar, cada pet és important. I no te n'oblidis cap. Esmorzar, dinar, berenar i sopar.
És del tot correcte integrar el gelat dins aquesta dieta equilibrada sempre calculant les calories.
Dietes de les escoles, moltes vegades ja incorporen com a postres un dia a la setmana, i és molt correcte, un geladet d'aquests de bas. El que passa és que si tu aquest gelat, per exemple, doncs li afegeixes salsa de xocolata, ametlles, caramels per sobre, estàs augmentant les calories d'una forma brutal. I llavors potser ja estaríem no complint la funció que tindria un gelat. Ens passem moltíssim de calories. És a dir, és un gelat, tu el pots tenir com un aliment equilibrat dintre d'una dieta i, en canvi, si li afegeixes totes aquestes coses, ja no seria correcte.
Precisament en el cas dels nens amb problemes de sobrepès, el millor és no omplir el congelador de casa de temptacions, però tampoc privar-los d'aquest plaer.
Els nens, quan són una mica més grandets, es tiren de la nevera les coses. I el nen que pot tenir un sobrepès i que la millor el sobrepès és perquè ell és un nen que té ansietat pel menjar, etc. Evidentment, si ell troba gelats, per ell seria doncs, una ingesta excessiva de calories i, per tant, no estaria indicat. Però si nosaltres fem una dieta equilibrada, encara que sigui un nen amb sobrepès, si tu calcules calories, en els nens és molt necessari que les coses siguin atractives. I avui en dia també tenim gelats, per exemple, que són baixos en calories. I aleshores tu pots incluir un gelat, si realment és un problema de sobrepès important, d'aquests que sigui baixos en greix, un dia a la setmana.
Per tant, si equilibrem les dietes i els menjar, gelats sí.
Podríem formar part d'una dieta equilibrada, però depèn de com els utilitzem, de quin tipus de gelats, i depèn dels nens. El que també hem de tenir en compte que els gelats s'han de ben utilitzar. Si tu, per donar gelats a un nen i estàs traient, per exemple, la fruita, doncs és que llavors estaríem incorrint en un error. És a dir, nosaltres el que hem d'intentar és fer dietes equilibrades en les que puguem incorporar tots els aliments, i entre ells els gelats, que compleixen moltes funcions. Una d'elles és la de tenir un bon valor nutritiu i l'altra és de ser un plaer. I això fa, doncs, que realment sigui superatractiu pels nens, no?
Els gelats cremosos ens poden ajudar amb aquells nens que no beuen prou llet.
Aquests gelats que són de base làctea són un aport de calç fantàstic i, per tant, doncs, podríem formar part d'una dieta, no? Fixa't, a més, doncs, que la indústria alimentària a vegades et presenta derivats làctics que et diuen si el poses al congelador, després és com un gelat.
Mi compré un gelato, que se abra el gelato.
Sovint hem sentit a dir efectes contraproduent dels gelats. Parlem-ne. Senta malament la fredor a l'estómac?
No és cert amb qualsevol aliment. És a dir, quan tu ingereixes un aliment, per fred que sigui, quan arriba a l'estómac la temperatura ha canviat ja. S'ha parlat de molts mites dels gelats, que gent desenvolupen mal de cap quan mengen productes molt freds. La veritat és que amb estudis que hi ha, tot això no s'ha pogut demostrar mai.
Poden provocar càries?
Els aliments carificants s'enganxen a la dent, les xutxes famosos, no? Això és el que és carificant, perquè queden restos. Però el gelat en general gairebé es converteix en un líquid quan el menges. El que passa és que nosaltres sempre aconsellem, quan tu mengis coses dolces, després o et beus una mica d'aigua al darrere o et rentes les dents.
Potser mal de coll?
Tampoc, perquè és que realment quan tu el tens a la boca ja estàs canviant la temperatura d'aquest gelat. Pot haver alguna persona amb el contacte amb el fred, doncs li desencadeni una certa irritació. Però això jo penso que és més aviat amb la gent gran.
Per cert, gelats a banda, l'orxata de xufla també és molt bona. Fins i tot es recomana les mares que alleten el seu fill.
A les mares que estan alletats és indicat que prenguin qualsevol líquid. L'orxata entre ells. Quan nosaltres diem això, sempre aconsellem, però ara no et prenguis un litre d'orxata al dia. Prens un vas d'orxata, prens un suc de taronja, un litre d'aigua. L'orxata, evidentment que és bona. Però també podríem parlar dels tipus d'orxata. Avui en dia hi ha moltes orxates comercials amb una quantitat de sucres increïbles i que moltes vegades no són ni sacaroses, són altres tipus de sucres. Com amb tot, l'orxata és un bon aliment, pot ser un aliment fins i tot digestiu, però ben utilitzat.
Crema, tocino del cielo, mazapán, natilla, hojaldre, francispán, flan de avellanas.
Per saber més coses, us recomanem
a internet l'adreça a les 3Bs heladeriaboix.com. Al web d'aquesta gelateria de Castelló trobareu molta informació sobre gelats i també un enllaç per consultar el document Llibre Blanc dels Gelats, elaborat per un equip d'experts en nutrició, la majoria de la Universitat de Barcelona. I podeu consultar llibres de nutrició infantil, n'hi ha molts. Per exemple, Gordito no significa saludable, de Claudia González i Lourdes Alcañiz, editat per Grijalbo. Nutrición infantil, consejos y recetas para una buena alimentación, publicat per Timón Mas, o el gran libro de la nutrición infantil, de Miguel Ángel Ruiz Jiménez, d'Edicions Oniro. Per a dubtes o propostes, cuaderns@catradio.cat.
Después, buen provecho le haga usted.